que fes venir. Mata. Si ho vols prendre, doncs pues prendre-ho.
A veure, Marc, per on comencem? Perquè també tenim última hora relacionada amb Vilademuls i la tala d'arbres.
Què ha passat? Recordeu que la setmana passada vam explicar un cas increïble, la situació que estan patint els veïns de Vilademuls, el Pla de l'Estany, on una persona, jo diria que més o menys identificada, es dedica a tallar arbres i a fer-los caure sobre equipaments municipals o, el que és pitjor, deixar-los mig tallats i que caiguin quan bufi el vent. Doncs ara mateix tenim bones i males notícies. Ai. Les bones és que tenen més presència policial, això s'ha aconseguit. Recordeu que vam explicar que només hi havia un alguacil i poca cosa més, que la resta de policia venia de Banyoles. Doncs avui ens han explicat que ja hi ha més presència policial. Sí. Però les dolentes és que continuen caient arbres. Oh. I han hagut de prendre una decisió dràstica. Dràstica i sorprenent. Ens ho ha explicat avui, de nou, el seu alcalde, l'Exterès. Aquest és el pla per mirar d'aturar aquesta situació.
El que farem serà eliminar totes les plantes que tinguin caiguda natural contra el dipòsit. Vale? O sigui, un arbre, quan creix, l'estructura té tendència a anar cap a un cantó o cap a l'altre. Uh-huh. I llavors el que nosaltres farem serà totes tots els arbres que tinguin caiguda natural a que una persona els talli i se'n vagi cap a la instal·lació, doncs els eliminarem i els altres els respectarem.
De quines instal·lacions estem parlant? De quines o sigui, què protegireu?
Estem parlant... Protegirem dipòsits d'aigua i protegirem el cementiri.
És a dir, traduït el que ens ha explicat, que ells mateixos són els que talaran els arbres, els que tallaran els arbres que podien caure damunt d'aquestes instal·lacions municipals. Ho han hagut de fer ells, perquè almenys ells ho poden controlar abans que ho faci aquesta persona, que recordem que la setmana passada ens van explicar que estava atacant el poble, ens ho va dir literalment. Aquesta és la solució.
És una feinada. És una feinada i, a més, has de contractar amb algú que sigui molt professional, perquè precisament estàs tallant arbres que tenen caiguda natural cap a la instal·lació. Llavors ho ha de fer algú que domini molt i molt i molt bé perquè no cometi un error i passi un altre accident. Saps?
Perquè des de l'última vegada que vam parlar, que crec que va ser dijous, han caigut més arbres?
Sí, el dissabte 18.
Oh! 18 arbres en un sol dia, afegir-se als que ja vam comentar la setmana passada. Per tant, la situació continua molt complicada a Vilademuls, que evidentment és un territori difícil de trobar qui està fent tot això i que, de moment, només té aquest pla que ens estan explicant.
Bueno, és que el camí judicial ja està encetat, s'han presentat les corresponents denúncies, el patrullatge de Mossos d'Esquadra s'ha incrementat d'una manera brutal.
Ah, bueno.
Però tot i... No, tot això s'està fent. Nosaltres també patrullem els matins intentant recórrer els camins abans que la gent circuli per intentar evitar que es puguin trobar en una situació de risc. Però penseu que això són 62 quilòmetres quadrats de municipi. El patiment el tenim igual, perquè pensa que pels camins hi van la gent que va treballar al camp amb els seus tractors o les seves màquines, que hi ha molta gent que també que passeja. Pensa que el que es va trobar els primers 12 arbres que havien caigut estava passejant el gos.
Que li podia haver caigut amb ell perfectament.
Bueno, és que mentre ell estava allà, perquè ell m'ho va explicar, va passar un senyor que anava fent footing o corrent o... i al cap d'un moment es va sentir una braca aquella i va caure on havia passat aquell senyor. Imagina't. Imagina't que un minut abans cau i enganxen aquell home i el pela.
Doncs tenim ja una trentena d'arbres que han caigut en aquest poble. Com us explicàvem la setmana passada, hi ha una sospita de qui ho pot estar fent, però l'han d'enganxar infragant i tallant l'arbre.
Han de tallar moment... l'arbre de tal manera que quan ell vagi a tallar l'arbre li caigui sobre.
Molt ben pensat. Molt ben pensat. Bueno, aquesta és la situació a Vilademuls, que l'anirem seguint, però canviem d'història perquè aquest cap de setmana es va celebrar el mític circuit de Jarama de Madrid, al final del campionat MVP de tallers mecànics, d'on en va sortir el millor mecànic d'Espanya.
Primera notícia que es fes un campionat MVP de tallers mecànics, cosa que ens ha posat en alerta. Sí. I atenció, perquè som punters en la matèria.
És de Lleida i es diu Joel Becerra, el guanyador, a qui ja podem saludar. Joel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bravo, Joel! Bravo! El Joel, que és empleat de Gaceta Automoción, no, Joel?
Sí, correcte.
Molt bé. Escolta'm, com va anar això? Perquè, clar, el deia el Toni, no teníem ni idea que existís un concurs semblant. Qui organitza això?
Això organitza la comunitat del taller, que és una revista de a nivell de tallers, a nivell intern.
Sí.
A nivell nacional, i fa 3 anys que organitzen. Bueno, jo vaig enterar que organitzaven el mes de maig, i bueno, vaig conèixer una fira i em vaig apuntar, i bueno, ha anat bé la cosa.
Oi, tant, que ha anat bé. Mira que s'ha anat bé. Millor mecànic d'Espanya, de taller.
Poca broma, eh?
I atenció, perquè això és el que ve ara, que és fort. Atenció a les proves que li han fet passar. Hi havia, si no tinc mal entès, una mena de preselecció online. Però les proves allà, Joel, com van anar? Semifinal i final. Què havíeu de fer?
Bueno, havia quatre proves. Una era sobre una maqueta d'un motor híbrid. Una avería en un vehicle híbrid in situ, y un altre amb un cotxe normal, amb un BMW. Y la quarta prova, que era, s'havia de fer una prova d'atenció al client.
Això, aquí ens aturarem per comentar la història. És a dir, jo el que veig als mecànics és que la reparació la feu sempre ara endollant un aparell, que l'endolleu al cotxe, i allò ja sabeu de seguida de què va. Que ha perdut una miqueta la màgia, el romanticisme del mecànic, que anava picant una miqueta amb l'eina, el motor, no?
Quan endollen l'ordinador els diu...
Què falla? Ara ho feu tot així, no, Joel?
Bueno, més o menys. Però mira, veus, l'última prova, la final,
sí,
ens van ficar una avería, una mica amb mala llet.
Per què?
Que a l'ordinador no sortia res.
Ah, veus?
Havies d'anar una mica a una mica d'experiència.
Ah, bueno. Però aquí el fort era que havíeu també de... Això estem a la semifinal, després passarem a la final, que havíeu també de tractar amb un client descontent, no? Com a mèrit d'aquesta prova.
Amb dos.
Dos clients.
Primer, abans d'arribar a la final, ho feia amb la meva parella, i a la final, no, a la final me va tocar sol, amb un tio pues, molt cabrellat. Va ser una situació una mica... Jo no estic acostumat, però bueno...
Però a veure, que bé...
No van sortir ningú ferits, vull dir que van haver la cosa.
Però què simulava el client? De què es queixava aquest client fictici?
Pues a la final pues va vindre un client que ens va comentar que se va quedar sense frenos i ja de seguit va començar a alçar la veu, a faltar el respecte, i bueno, havies de reconduir la situació com es podia.
Bueno, si vols fem...
Perdona, però és una prova, la trobo una mica... o sigui,
és límit, una prova límit.
Una prova límit, perquè és per trucar a la policia que vingui a arreglar-ho, perquè, clar, és una agressivitat. Dius, home, escolta, jo soc mecànic, no soc negociador social.
A veure, fem una cosa, Joel. Senyor Buigas, que el tenim aquí, sí, fa de client enfadat. A veure, sí, procedeixi, senyor Buigas.
No vol tornar-ho a viure.
Porta'm cotxes amb problemes, però clients amb problemes no en vull més.
Clients educats. Però
com es recondueix?
Acabes de fer... Disculpa,
això, el meu company Raül potser se li dona millor.
Joel, acabes de fer la frase, una de les frases per apuntar. Porten cotxes amb problemes...
No clients amb problemes,
perquè molts clients amb problemes te'ls aboquen a tu.
Però el client amb problemes com es toreja, Joel? Què vas dir tu? Perquè, clar, això a la final també ho vas haver de fer amb un client, crec, encara més enfadat que el de la semifinal.
Sí, el de la final ja era, bueno, faltant el respecte... I,
insults, bueno, també.
Les distàncies, havies de... Havies de seure al client i intentar calmar-ho com es podia.
Però aquesta situació...
Jo pensava que m'havia anat malament, perquè la veritat és que no estic acostumat a aquestes situacions. I, bueno, amb aquesta prova ens van dir que més o menys ho vam fer igual, però a l'altra prova, que teníem mitja hora per arrencar el cotxe... El vaig arrencar com al minut 29 i pico, vull dir, tensió màxima, tothom mirant, i clar, jo no sabia, perquè el meu company, l'altre finalista, Antonio Casares, que des d'aquí el saludo perquè és un crack, estava fent l'altra prova, vull dir, la final fèiem una prova cadascú i ningú sabia com li estava anant a l'altre.
I que consistia en engegar un motor amb un límit de 30 minuts.
Sí, correcte. Li van provocar una avaria, que com he comentat, pues, no sortia cap avaria.
Quina avaria era, al final?
Electrònica. Pues li van tallar un cable de la bomba del dipòsit.
Hosti, quin...
I bastant amagat.
És com desactivar una bomba, això, pràcticament.
Bueno, primer eren dos averies, perquè primer me vaig trobar que la bomba estava desconnectada, jo ja pensava que havia trobat l'averia, però quan la vaig connectar encara no arrencava i era que també havien tallat un cable més endarrere.
Perdona l'expressió, però una mica cabronets els examinadors? O sigui,
no, una mica no.
Una mala bava...
Primer un client que t'insulta, després doble avaria.
Fent marranades amagant les proves. Sí. O sigui, trobo que anàvem, però a fer-vos patir.
Bueno, al final, bueno, volem ficar una mica de nivell, no?
Bueno, ja, clar, però una mica més has de fer un curs de defensa personal per anar a aquest concurs.
Ah. Bueno, però disculpa, a veure, el que demostra aquesta final és que podeu arrencar un cotxe en 30 minuts, que a vegades porto el cotxe mecànic i em diuen, bueno, passa d'aquí un parell d'hores. Vull dir que, bueno...
Està la PES Alemanya, no?
Sí, exacte, està la peça alemanya. Això surt al manual de mecànic?
Ara potser estan a Xina, eh?
A Xina.
Encara costa més d'arribar, encara costa més. Molt bé, escolta, com ho heu celebrat, això, com a millor mecànic d'Espanya?
Bueno, primer ho vam celebrar amb els companys i ara me queden celebracions pendents. Me queden... Bueno, estic molt agraït, la veritat, perquè... tallers de la competència, tothom, bueno, no sabia que portaria tanta repercussió, la veritat.
És que t'ho mereixes, home, i esmorzar i tot pagat, no?, crec que m'han dit avui.
Sí, avui està, el dilluns va haver esmorzar, i ara tenim pendents celebracions familiars, celebracions amb amics i tot tipus de celebracions.
Bueno, escolta, és que amb les proves aquestes...
I a veure si l'any que ve pues, ho podem tornar.
Home, sí, i tant.
El guanyador passa directament a la final de l'any que ve i intentarem portar una altra vegada.
I el client un cop de puny al cap i està...
Quan acabi la prova, potser sí. Clar.
Escolta, Joel, volia preguntar de si el cotxe elèctric de quina manera us condiciona el vostre futur?
Tecnològicament no és una tecnologia molt complicada, encara que jo no estic molt d'acord amb ella. Però bueno...
Per què?
Ens volen fer passar a pelar-ho i...
Però per què no estàs d'acord amb ella? Perdona, que estem parlant del Joel, clar, persona acreditada.
Jo crec que ens estan enganyant amb uns datos que no... Sí que és veritat que té zero emissions, el vehicle en si, però la fabricació d'aquest vehicle no és zero emissions, ¿vale? Les bateries són molt contaminants, les bateries tenen una vida útil molt limitada, que aquests cotxes, quan tinguin 7-8 anys, la reparació serà més cara que el valor del cotxe, i jo penso que el futur serà la màquina que mourà el cotxe serà un motor elèctric, això ho tinc clar, però el generador no crec que sigui una bateria, serà o una pila d'hidrogen o serà un motor amb combustibles sintètics, que ja tot això està bastant avançat, i la bateria sí, però no crec que com ara ens ho volen vendre.
Home, déu-n'hi-do, no? Ens hem quedat bastant sorpresos.
Bueno, algú que surt del discurs que ens estan fent com una, en fi, com una pluja fina que cada dia... una pluja fina que cada dia és el mateix, perquè el Joel ha obert, ens fa obrir els ulls respecte a això. Per tant, m'estàs dient que un cotxe elèctric que tingui 8 anys, és a dir, que entra en la fase de cotxe de segona mà, tindrà el problema el comprador de segona mà de cotxe elèctric que tard o d'hora haurà de canviar les bateries i que costen un dineral.
A veure, mira, quan compres un vehicle elèctric, el fabricant ja t'ha establert que els dos primers anys la bateria es degradarà un 20%. Vull dir, això els dos primers anys. Vull dir, quan això passi, doncs ens passarà com el mòbil. Què li passa a un mòbil amb 8 anys?
Que ja el pots canviar.
Sí.
Després tenim el tema de la càrrega. Sí que hi ha supercarregadors que carreguen molt ràpid, però els supercarregadors cada vegada degraden la bateria encara més. O sigui, si n'abuses, encara et durarà menys. I ara ja tenim antecedents de cotxes del 2014-2015 que són, pues, xatarra, perquè ningú es vol, no es vol. Per això jo crec que clar, és que estem parlant que una bateria de liti o una bateria de ferrofosfato, que és el que s'està muntant ara, pesa pues, 400 o 500 quilos. Vull dir, i val una quantitat de diners que a vegades és el 50 o el 60% del valor del cotxe. I per això jo no ho veig. Però igual no sorprenen. Demà treuen algo i mai se sap.
O sigui, cotxes comprats el 14-15, ferralla ja.
Jo trobo molts... Bueno, jo sé de gent del sector que s'ha trobat amb cotxes que ja, vull dir, és que la tecnologia de fa 7 anys, 8 anys, encara que siguin elèctric, vull dir, ja, és que no ho vol ningú, ja, no ho vol ningú. I ja no hi ha peces de molts cotxes, vull dir, jo no crec en aquesta tecnologia. De fet, si fos tan bona com ens volen fer creure, la gent se'ls compraria. I no s'està tenint la resposta que volen. I només està passant a Europa. A la resta del món van al seu ritme. Vull dir.
Home, no m'estranya que els clients se t'enfadin, eh?
Home, vas dient les veritats.
Home, aquestes opinions. Joel...
No tindràs un cotxe elèctric, no?
No, ja he tingut algunes experiències i tampoc.
Vas donant voltes a veure al final cap a on has de tirar, clar. Hi ha un moment que has de decidir què fas.
Sí. Els Tesla t'agraden, Joel, o què?
No.
Per què?
No m'agraden, perquè trobo que és un cotxe molt de plàstic, no sé.
Va. Bueno, a veure, estem...
Els acabats no són d'un cotxe premium i el preu, per a mi, sí que és d'un cotxe premium. No sé si m'explico.
Sí, que t'expliques. Bueno,
perfectament.
Aquí... Sí, escolta.
Si pulles amb un Mercedes, es nota que és un Mercedes. I el preu també és elevat, no? Pues, jo quan pujo amb un cotxe premium, pues vull que la qualitat es noti.
Molt bé. I el Tesla és de plàstic?
Per a mi, sí. Ara em sortiran haters, però...
Bueno, jo dic que penso. Escolta, tu tens tota la... Només faltaria la llibertat d'expressar el que vulguis. I ets... Escolta, poca broma, eh?
El millor mecànic de taller d'Espanya.
Ara!
Per tant, ara, eh?
El que calgui. Sí,
sí. Joel, moltíssimes felicitats i a halar, eh?
Sí, i vull animar a tota la gent de la zona, que l'any que ve que s'apuntin, que només anar allí és una experiència, els organitzadors han sigut brutal, i animo a tothom de Catalunya. Tinc constància de que l'any passat ja van anar un noi català i a veure si l'any que ve pues, podem anar deixar allí i a veure si podem anar més.
Molt doncs vinga, tothom cap allà. Joel, moltíssimes gràcies, felicitats.
A vosaltres.
Adéu. Els oients que ens estan escoltant amb un cotxe elèctric del 2014-2015...
Sí, no, se'ls ha descarregat la bateria de cop. Però sí.
I alguns oients que ens escriuen, per exemple, sí. Robert diu que una bateria nova d'un vehicle elèctric val entre 15.000 i 25.000 euros. Just. Qui es pot permetre de canviar-la si al cap d'un temps el cotxe ja no carrega?
Per això tinc jo la d'Aniba.
El Jaume ens diu que els mecànics anomenen els cotxes elèctrics rentadores.
Bé, són les 5:05, m'he quedat una mica contrapeu. Sí. Gràcies, com sempre, Serra, generes aquí un
impàs. Continguts de debat.